El Parlament de Catalunya també, el tema lingüístic avui ha estat present. Anem a veure com ha viscut la persona que ens acompanya a l'altre costat del fil telefònic. És el portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Nacho Martín Blanco. Senyor Martín Blanco, com està? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Toni, com esteu?
67 programes i encara no ha vingut, eh? El tot anirà bé, només li faig notar, eh?
Una prioritat, eh? Jo crec que hem de posar fi ja a aquesta situació.
Home, no pot ser, no pot ser, Nacho. Escolti'm, com està vivint tot això? D'entrada, anem a pams. L'acord al que han arribat aquest matí el govern espanyol amb Esquerra Republicana de Catalunya, s'ho esperava?
Bé, jo crec que sí, que efectivament era un acord que es podia esperar. En tot cas, a mi el que em preocupa és que s'estigui instal·lant entre la societat catalana i sobretot impulsat o alimentat des dels poders polítics, des dels poders públics a Catalunya, una idea d'un catastrofisme lingüístic en general. Sembla que la llengua catalana estigui a punt de desaparèixer, que la llengua catalana estigui en el pitjor moment de la seva història, i jo crec que no és així ni de bon tros. Per tant, per nosaltres, tot el que sigui foment i cultiu de la llengua i la cultura catalanes és una finalitat desitjable, però el que lamentem és que el debat es planteja en termes tan fatalistes i tan tremendistes com ho fan els nacionalistes, perquè bàsicament viuen d'això, del victimisme, i de continuar dient, diguem-ne, que la situació actual d'Espanya és semblant a la que hi havia doncs al final del franquisme o a principis de la democràcia. I això és una fal·làcia, que l'única cosa que fa és generar una perversió de la convivència.
No estem una mica amb arguments exagerats, tots una mica? Ho dic perquè aquest matí hem escoltat un company seu, a Carlos Carrizosa, aprofitar la seva intervenció a la sessió de control al govern per comparar el cas de Canet i el que representa amb el terrorisme d'ETA i l'esperit d'Èrmua. No és una mica massa, senyor Martín Blanco?
Jo, Toni, ara t'ho explico, perquè a més he tingut l'oportunitat de fer, després de la intervenció del president del nostre grup, del senyor Carrizosa, he tingut l'oportunitat de fer una interpel·lació que, lògicament, doncs dona per molt més que una pregunta parlamentària. Les preguntes són 2 minuts o 2 minuts i mig i la interpel·lació són 10 minuts, i he pogut explicar el que s'ha volgut dir, el que ha volgut dir el senyor Carrizosa amb aquest paral·lelisme. L'altre dia hi va haver un article al diari, un diari que es diu The Objective, d'un filòsof i literat espanyol que es diu David Mejía, una persona molt raonable i molt sensata, que deia que el que estava passant a Canet, sobretot la reacció que hi havia hagut en els mitjans de comunicació i entre la societat catalana i de la resta d'Espanya, era una cosa, aquesta reacció, diguem-ne, d'assenyalar un cas que no és un cas, sinó que és, diguem-ne, el reflex d'una situació injusta i discriminatòria envers els castellanoparlants, als quals, diguem-ne, se'ns vulnera o es vulnera els drets d'aquests ciutadans, és, diguem-ne, l'assumpció per una part de la ciutadania que abans no veia aquestes coses, d'una realitat que és perfectament palesable a Catalunya, que és una cosa que es pot constatar perfectament i que abans molta gent no la veia. Per tant, l'esperit d'Èrmua és un moment en què molta gent s'adona en una situació infinitament més dramàtica, i per això el senyor Carrizosa ja ha fet la precisió de salvant les distàncies, i és evident que hi ha distàncies enormes. Doncs salvant les distàncies, jo crec que a Catalunya ara hi ha gent que s'ha adonat que efectivament és un disbarat, és un absolut contrasentit el fet que perquè un jutge hagi d'haver de determinar si de les hores lectives que es fan a les escoles catalanes hagi de ser en castellà, insisteixo, el 25, no el 50, ni el 75, ni el 100%, que seria una opció que jo no subscriuria, però que en tot cas també seria, cadascú pot tenir la seva posició, però no, el 25% de les hores lectives en castellà genera un terrabastall en la vida catalana que demostra una vegada més aquest victimisme del nacionalisme. Per tant, jo, per no defugir la resposta, Toni, era això, és a dir, l'esperit d'Èrmo del qual parlava és una cosa molt concreta, i el paral·lelisme que s'estableix és entre la reacció d'una part de la ciutadania que abans no veia coses que ara sí que veu, doncs exactament igual al tema de Canet, quan tu veus que s'està assetjant un nen la seva família.
Senyor Martín Blanco, és que se'ns va la comunicació. No sé si es pot moure una mica, perquè em sembla és molt interessant escoltar el que està dient, però no l'escoltem bé.
Ara, Toni.
Ara, perfecte.
Sí, doncs el fet d'aquest assetjament que ha patit la família d'aquest nen amb crides a sotmetre el nen a un apartheid, amb crides a pedregar la casa dels pares d'aquest nen, per cert, crides no de trolls de Twitter, sinó d'un ex-membre de la llista de Junts per Catalunya a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya i d'un professor universitari. És a dir, jo crec que això és molt greu, i a mi com a ciutadà de Catalunya em sembla que el que no podem fer és menystenir o no donar-li la importància que tenen determinats fets. Per tant, jo crec que s'ha d'explicar el que es vol dir en cada afirmació, i jo crec que això té un sentit, que és el que deia dic aquest periodista David Mejía, que l'article em sembla impecable. Avui a Catalunya hi ha gent que s'està donant que el radicalisme lingüístic, aquest fonamentalisme d'alguns que volen que l'escola sigui 100% en català i que no hi hagi ni el més mínim matís, que en una societat bilingüe com la nostra el que pretenen alguns és que el castellà no tingui cap mena de presència, doncs jo crec que és un disbarat. I això s'ha de poder dir, Toni, sense cap mena... I cadascú és com és, però jo sóc una persona que sempre, en la meva vida privada, en la meva vida pública, he defensat cultivar la llengua catalana, defensar els autors en llengua catalana, he tingut sempre un afecte, un amor per la llengua i la cultura catalanes, i a mi em fa ràbia que algú pugui pretendre que el fet d'introduir un 25% d'hores actives en castellà pot representar una amenaça per la llengua catalana. Jo crec que això és rotundament fals.
Deixi'm acabar amb l'anècdota. Ahir el van fer fora del Parlament, no?
Sí, efectivament. Em van fer fora del Parlament, per mi, en un exercici de despotisme que, per desgràcia, comença a ser bastant habitual en el Parlament de Catalunya, perquè jo vaig demanar la paraula després que la presidenta del Parlament comencés la sessió amb un discurs contra l'Estat de Dret, contra el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la seva resolució sobre el Pau Juvillà, aquest diputat de la CUP que ha estat inhabilitat per haver mantingut propaganda partidista en el seu despatx de la paeria de Lleida. La senyora Borràs, en comptes de fer un discurs per tots els catalans i respectuós amb el conjunt dels diputats del Parlament de Catalunya, va fer un discurs de part, un discurs, diguem-ne, absolutament fora de les seves atribucions com a president del Parlament, i jo vaig pensar que era just, com a diputat de l'oposició, demanar la paraula i poder explicar senzillament que ja s'ha de cenyir a les seves obligacions com a president del Parlament i ha d'ordenar els debats amb imparcialitat. Això d'acord amb el que diu el Reglament de Catalunya. Però la senyora Borràs té aquesta percepció tan despòtica de la democràcia que va decidir no donar-me la paraula.
A veure si el podem veure aviat per aquí, senyor Martín Blanco.
Espero que sí, Toni. Perfecte.
Una abraçada.
Molt amable.
Gràcies. Bona tarda.